Saludem ja el president de la Generalitat, que ha arribat en aquest saló. Saludem el president. President, bon dia.
Molt bon dia.
No sé si ha de comentar alguna cosa sobre el que s'ha comentat aquests últims dies, el tema de la comunicació del govern i de les diferents conselleries en aquests últims, en aquest començament de mandat del govern Mas.
Alguna cosa sobre les capacitats de comunicació del govern i la coordinació. Home, tot és millorable. Jo sóc una persona que acostumo a ser exigent, perquè també intento ser modestament molt autoexigent, i per tant sé que no podem estar al 100% satisfets de coses que segur que es poden fer un pèl millor. No dic pas que no. Ara, de tota manera, poseu-me exemples concrets, perquè suposo que es parla molt del tema dels 80 quilòmetres
per exemple.
Per exemple, no? Doncs parlem una mica d'això. Quin era el compromís de Convergència i Unió? Vostès el recorden?
Sí,
perquè a vegades les coses s'expliquen d'una manera o s'expliquen d'una altra.
Suprimir.
No, el compromís de Convergència i Unió era suprimir la instal·lació indiscriminada dels 80 quilòmetres per hora, sempre ho vam dir així, i no suprimir la velocitat variable. Això és el que està escrit en el nostre programa electoral. Es pot consultar tot arreu. Què s'està fent? Mantenir la velocitat variable, tal com vàrem dir, i suprimir la instal·lació indiscriminada dels 80 km per hora, perquè si no l'estigués suprimint no estaríem canviant els cartells. Estem posant 100 i 120 en lloc de 80. Per tant, es deu estar suprimint això. La instal·lació indiscriminada, que és el que havíem dit. Fixi's una cosa, perquè això també val la pena recuperar una mica la història, no? Abans de que el tripartit fes la instal·lació indiscriminada dels 80 km per hora, ja hi havia trams a 80 km per hora. No és que no existissin, ja n'hi havia de trams de 80 km per hora. Què va fer el tripartit? Allò que era en alguns trams, no molts, ho va generalitzar a 25-30 km de tota la ciutat de Barcelona, entrades i sortides. Què vam dir nosaltres que faríem? No vam dir que ens carregaríem els 80 km per hora a tot arreu, perquè ja existien abans que el tripartit el generalitzés. El que vam dir és que ens carregaríem, que suprimiríem, en paraules més correctes, aquesta instal·lació urbi et orbi en l'entorn de Barcelona dels 80 km per hora. Això és el que s'està fent. Ara, sí que és certa una cosa, que per fer això hem hagut d'esperar que determinades comissions específiques, que no hi ha més remei que fer-ho així, no? Perquè l'administració en aquest sentit és més lenta que un privat o que un particular, que una empresa, que es reunissin, que es constituïssin, nosaltres portem 4 setmanes o 5 en el govern, de fet, operatives, no? Que es constituïssin aquestes comissions, nomenant les noves persones, que aquestes comissions fessin els seus informes, etc. I quan hem tingut tot això, que va ser a finals de gener, fa 3 o 4 dies d'això, o 5, doncs es van començar a aplicar aquestes mesures. Això és el que hi ha. Ara, esclar, segons com s'expliqui, es pot interpretar que s'ha complert o no, perquè si la sensació que es transmet és que nosaltres havíem d'eliminar els 80 km per hora a tot arreu, evidentment això no es complirà, però és que no ho vàrem dir mai que els eliminaríem a tot arreu, perquè hi havia trams que ja hi eren a 80 km per hora abans que el tripartit fes el que va fer.
Amb el tema de la, per exemple, l'anticicló, arriba l'anticicló i ens diuen des de la Conselleria de Territori, la de Lluís Recoder, es diu, escolti'm, és que ara hi ha un anticicló i per tant tenim un problema amb el tema de la contaminació i haurem d'estar fins divendres, com a mínim, fins divendres sense aquesta velocitat variable a l'alça. Li pregunto, aquest és un país anticiclònic, sortosament? Què passarà? Que haurem d'estar jugant amb...
A veure, sí. Pensi una cosa, el país és una cosa i la ciutat de Barcelona n'és una altra.
Va, és una ciutat anticiclònica, també.
Sí, exacte. Això sí que és veritat. No, però el que vull dir és que els nivells de contaminació que hi ha a la ciutat de Barcelona no hi són a la resta del país, afortunadament. Mm-hmm. També la concentració d'activitat i de persones que hi ha a la ciutat de Barcelona no té res a veure amb la que hi ha en molts altres indrets del país. Per tant, des del punt de vista de Barcelona, és cert que en alguns moments, i quan hi ha anticiclons, doncs això funciona així, els nivells de contaminació atmosfèrica que tenim són alts. No tan alts com a Madrid, per cert, però són alts. Són bastant alts, no? I com a conseqüència d'això, es va fer fa un temps enrere, no li sé precisar quants anys enrere, es va fer tot un memoràndum que va exigir Brussel·les, les autoritats de la Comissió Europea, per rebaixar els nostres nivells de contaminació a l'entorn i a la ciutat de Barcelona. Dintre d'aquest memoràndum hi havia 70 i escaig mesures, i una d'elles, una sobre 70 i escaig, era el tema dels 80 km per hora. Que el tripartit ho va posar com una d'aquelles mesures. I, per tant, a Brussel·les ara saben que els 80 km per hora és una de les mesures que el govern de Catalunya anterior considerava que era important des del punt de vista de rebaixar la contaminació. Com que això està comunicat en allà i ells ho saben i ens miren per això, ara hem d'anar amb compte com anem desmuntant també tot això. perquè segons com ho fem, doncs des d'allà ens cridaran ràpidament.
I llavors com ho farem? És a dir, tenint en compte que és una ciutat anticiclònica.
Doncs llavors farem una cosa, els dies, o sigui, és una ciutat anticiclònica, però anem a percentatges aleshores. Quants dies a l'any, dels 365 dies de l'any, quants Barcelona pot tenir aquests nivells de contaminació o com a conseqüència de l'anticicló? Doncs em sembla que són, no recordo quants, però són molt menys, deuen ser menys de 70 o de 60. Vol dir que estem parlant d'una cinquena part de l'any. Ho dic per situar les coses en el seu lloc, en el seu just lloc. Llavors, si estem parlant de menys d'una cinquena part de l'any, vol dir que podem tenir problemes de regulació variable de velocitat durant una cinquena part de l'any, però no durant quatre cinquenes parts. Per tant, les altres quatre cinquenes parts, que és la immensa majoria dels dies de l'any, no hi haurà situació anticiclònica, podrem regular la velocitat variable sense la limitació dels 80 km per hora. Fixi's, a gairebé el 70% de totes les vies on abans hi havia la limitació dels 80. Quan nosaltres vam dir que suprimiríem aquesta instal·lació indiscriminada als 80, ho farem en el 70% de les vies que abans estaven limitades als 80 km per hora. Tampoc és poca cosa.
Que recordo que a més li vaig preguntar quan era candidat, què farem els 80 per hora, i va dir suprimir-ho, sí. Eliminar-ho, així de contundent.
Ho hem suprimit, ho estem suprimint, així és de clar. Ara, fixi's, és clar, quan et fan una entrevista radiofònica i a vegades doncs, hi ha preguntes llargues i preguntes curtes, i respostes llargues i respostes curtes. I jo vaig dir el que teníem i tenim intenció de fer, que és suprimir el que indiscriminadament va fer el tripartit. I això ho estem fent. Ara recordi això, jo ho dic per explicar-ho bé de cara a la gent. Recordi que abans de que el tripartit generalitzés els 80 km per hora, ja hi havia trams, hi havia bastants trams, amb limitacions de 80 km per hora, començant per les rondes de Barcelona. Tot això que ja hi era, això evidentment no ho canviarem.
Ara comentava, expliquem-ho perquè ho entengui bé la gent. Miri, em va fantàstic abans de que l'antic, el Montagut, el Sala Martín i el Culler els puguin fer una pregunta abans de que hagin de marxar, però perquè ho entengui bé la gent, ahir en la reunió que vostè va mantenir amb José Luis Rodríguez Zapatero, què ha aconseguit per Catalunya?
Miri, aquesta era la primera reunió, comencem per aquí, no serà l'última, va ser la primera, perquè tenia importància.
Sols cara a cara? Sols?
Sí, sí, sols cara a cara, sí, sí. Sí, home, les reunions entre dos presidents es fan sols. I com que no necessitàvem intèrpret...
Sí. No, home... Però vull dir
no, perquè és que els catalans com a mínim són bilingües. Fora no ho són tant, però nosaltres com a mínim són bilingües. No? Per tant, no hi havia intèrpret, estàvem sols. Era una primera reunió. Tenia importància perquè era, diguem-ne, un retrobament després de tots aquests anys, que han passat les coses que han passat, etc, etc, però sobretot, més enllà dels anys passats, per la situació delicada en què ens trobem com a país i com a institució. Catalunya com a país i la Generalitat com a institució. Què va passar ahir? Doncs miri, ahir es van resoldre algunes coses que normalment en les reunions entre presidents no es resol mai res, es parla, es diu que ja ho faran els altres, etc, etc. Ahir es van resoldre dues coses que són significatives. No dic que siguin determinants per tot l'any, però són significatives. Primer, Catalunya doncs recupera 759 milions d'euros que se li devien i se'ns pagaran durant aquest any 2011, espero que durant els primers mesos, en temes d'infraestructures. I segon, se'ns permet, abans de que s'aprovi el pla d'estabilitat que havíem de presentar per haver-nos desviat excessivament dels dèficits de l'any passat, se'ns autoritza a endeutar-nos entre 2.000 i 2.500 milions d'euros, cosa que, si es fa efectiu, com jo espero, podrà alleugir una mica la situació de dificultats de tresoreria que té la Generalitat i que repercuteixen a tantes i tantes persones a nivell de país, persones i, òbviament, també empreses. No? Aquestes dues coses estan desbloquejades. Es va parlar molt a fons de l'aeroport del Prat. I no vull pintar el panorama bé, perquè ja tinc molta experiència, això que t'ha escaldat, i, per tant, doncs, fins que no ho vegi, no m'ho acabaré de creure del tot. Però sembla que hi pot haver alguna via de solució per l'aeroport del Prat, de tal manera que les institucions catalanes hi tinguin veu i vot determinant. Sembla. Però això ho veurem en les properes setmanes. Es va parlar de tots els traspassos de competències de la Generalitat històrics que no s'han fet operatius en aquests darrers anys. I aquí no hi va haver cap avenç. Aquí es va parlar del que hi havia, evidentment doncs, són traspassos a vegades grossos, altres vegades són petitets, i es va quedar que en les properes setmanes les comissions bilaterals Estat-Generalitat es aniran reunint i veurem què en surt de tot això. Però jo vaig advertir d'una cosa que repeteixo avui, la Generalitat no acceptarà més traspassos si comporten un augment de despesa per a nosaltres, perquè no estem en situació de poder gastar més, hem de gastar menys. I això és una idea que s'ha d'aplicar amb tota radicalitat. S'han acabat els temps de poder acceptar coses que no es poden pagar. perquè això ens podria portar a la liquidació de l'autogovern. Si al final se'ns posa en una situació financera insostenible, doncs això acaba sent la liquidació de l'autogovern. I l'autogovern s'ha de protegir, el que tenim, a mi m'agradaria tenir-ne molt més, però el que tenim s'ha de protegir, i això requereix doncs una actuació per part de la Generalitat molt fina i molt contundent des del punt de vista del control de la despesa i del sanejament de les finances públiques. I cinquè, per mi el més important de tota la reunió, si vostè m'ho permet, perquè tot això que li he explicat fins ara és parlar doncs, de la Generalitat, de l'aeroport, tot això és molt important, però hi va haver una cosa més important. Jo li vaig dir al president Zapatero, dic, mira, ara se'n jutjarà fora, a partir del moment en què aconseguim controlar els dèficits, que el tema del sector financer s'arregli, etcètera, etcètera, quan tot això ho tingueu fet, ho tinguem fet, se'n jutjarà per una cosa. Perquè sou un país, Espanya, són un país, o som, vaja, nosaltres Catalunya també, que té un 20% d'atur a Espanya i un 18% d'atur a Catalunya. Se'n jutjarà per això. Un país i una economia que no és capaç de crear feina no pot anar endavant. I és jutjada amb severitat pels de fora. Perquè el que ens deixen diners, diuen aquests, si no creixen i no creen llocs de treball, a veure si aquests diners que els hi deixem no ens els tornaran. I aleshores què li vaig dir? Que, escolta'm, només hi ha una manera de crear ocupació en un país. Només n'hi ha una. En les circumstàncies actuals del nostre país, que és un marc flexible d'actuació per la petita i mitjana empresa. I quan dic la petita i mitjana, vull dir també la molt petita. Això inclou els autònoms. Només aquesta font serà la font de creació de llocs de treball de cara a aquests propers anys. Si aquesta gent que tenen aquests petits projectes, aquests projectes doncs, de petita i mitjana empresa, si aquesta gent saben i senten, les dues coses, saben i senten, que tenen uns marcs reguladors d'estímul, i de que se'ls deixa fer coses i de que no se'ls posa traves de tota mena, aleshores aquesta gent s'espavilarà, perquè s'han espavilat tota la vida, i crearan llocs de treball. Ara, si hem d'esperar que els llocs de treball, aquesta reducció del 20% de l'atur i del 18% a Catalunya, si hem d'esperar que ho faci l'administració, anem dats, perquè l'administració en els propers anys el que farà és reduir les seves plantilles, no pas augmentar-les. I si hem d'esperar que ho facin les grans empreses, les grans corporacions, tampoc ho faran, perquè les grans corporacions de tant en tant agafen gent, de tant en tant en treuen, però no és el gran marc per crear llocs de treball. És el gran marc per la investigació, per la renovació tecnològica, per l'exportació, tot això d'acord. Però per crear llocs de treball, això passa per un altre costat.
I davant d'aquesta cinquena reflexió, que li va contestar ell?
Que sí, que ell també no entendia, tal, etcètera, etcètera, però jo li vaig dir, escolta, jo no sé, vaja, sé el que crec que sé el que s'ha de fer, nosaltres us portarem idees, però sobretot el que heu de tenir en compte és una cosa, el que feu, sempre i quan respecteu el marc de l'autogovern, òbviament, no?, i les nostres competències, però el que feu per estimular l'activitat d'aquestes petites i mitjanes empreses i dels autònoms, els vots de Convergència i Unió estan al vostre costat. No tingueu por. No tingueu por, feu. Nosaltres estarem al vostre costat per fer això.
Va marxar de la Moncloa molt millor del que s'esperava trobar quan va arribar?
Miri, jo quan vaig a la Moncloa, com vostè comprendrà, hi vaig sempre amb un punt d'escepticisme. Aquesta vegada no era diferent. La meva relació amb el president Zapatero no és que sigui, algunes vegades es diu que és molt, distant, etcètera, etcètera, és una relació normal, però jo hi vaig amb aquest punt d'escepticisme perquè sé que moltes vegades es diuen grans paraules, es fan grans declaracions, grans discursos, moltes fotos i molts somriures. I al cap d'unes setmanes tot allò queda pràcticament en res. Jo vull actuar de manera diferent. Jo hi vaig, doncs, sense fer grans discursos, amb les fotografies correctes però sense grans abraçades, amb aquesta correcció institucional, però sense la sensació de que aquí doncs, ens abracem per les cantonades, perquè no és la realitat, i sobretot expectant respecte al que pugui passar a partir d'ara. Que a partir d'ara els fets confirmen les signes positius. Com vostè comprendrà, jo com a president de Catalunya, el primer encantat, el més encantat de la vida. I espero que serà així. I espero que en les properes setmanes anirem veient evidències de que les coses van millor. Convé a tothom que vagin millor. Convé a tothom, perquè Catalunya pesa molt a dintre de l'Estat. I crec que a l'Estat no li convé una Catalunya, doncs, una Catalunya contra les cordes, sincerament. Ara, aquesta és una reflexió que se l'han de fer ells i una decisió que l'han de prendre.
I van parlar de la relació tèrbola habitual entre Catalunya i Espanya?
En vam parlar, sí. Jo li vaig dir que les coses en aquests últims anys havien anat francament malament i que, a més, la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut havia creat una distància emocional entre molta gent a Catalunya i la resta d'Espanya, no? A mi mateix m'ha passat.
I què li va dir?
Que ho entenia. s'entenia que hi hagués aquesta major distància, diguem-ne, emocional, no? Que suposo que ell tampoc... això ja és interpretar el que ell deu estar pensant, i això no sóc jo qui ho he de fer, però suposo que ell tampoc devia quedar 100% satisfet d'aquesta sentència del Tribunal Constitucional, perquè clarament era excessiva, clarament doncs anava a ficar el dit a l'ull tot un poble, que era el poble català, que per altra banda, si vostè mira el full de serveis de Catalunya en aquests últims 30 anys de democràcia a Espanya, jo li deia ahir al president Zapatero, dic, escolta, és un full de serveis excel·lent, ara no ho dic per Convergència i Unió, ho dic pel país, és un full de serveis excel·lent, no? I quan un país fa un full de serveis excel·lent, en això que se'n diu l'interès general, en aquest cas de l'Estat, i després en els moments claus dels, de la nostra història, no? Quan un estatut ha estat votat pel poble de Catalunya i ha de ser objecte d'una sentència del Tribunal Constitucional, quan en aquells moments claus de la nostra història la moneda de canvi és el menysteniment, és ficar-te el dit a l'ull, és allò com podríem dir afectar-te fins i tot la teva genètica sentimental, no? És allò, és trepitjar-te per trepitjar-te, amb aleshores això crea una gran distància.
I no té la sensació de que a partir d'avui, avui el Julián ho escrivia, que veiem com reacciona tot això al Partit Popular, però que pot tornar una altra vegada i ja vuelven los catalanes a pedir lo suyo?
És possible. És possible que ho digui el Partit Popular, és possible que ho pensin alguns sectors del Partit Socialista, encara que potser ho diran de manera diferent. És possible tot això, però és que arriba un moment en què, sap què passa? Que no podem quedar massa presoners del que diuen els altres. Al final nosaltres hem de fer el nostre camí. Oi que tothom defensa els seus interessos? Quan el president de la Junta d'Andalusia recupera 2.500 milions d'euros d'un dia per un altre, això va passar fa pocs anys enrere, no? A Espanya ningú diu res.
Llavors hi ha un problema greu, eh?
A Espanya ningú li diu, però vostè ho sap que això és així.
Sí, sí.
I si ho fa el president de Galícia, ningú diu res. I si ho fa el president del País Valencià, tampoc ningú diu res. I si ho fa la presidenta de la Comunitat de Madrid, fins i tot s'aplaudeix. I en canvi, quan ho planteja Catalunya, que són els seus interessos, legítims com qualsevol altre, perquè nosaltres també tenim dret a la vida, aleshores nosaltres som uns avars, som uns insolidaris, no sé quantes coses més. Fixi's una de les discussions d'ahir. El famós acord de finançament del tripartit, que tant i tant i tant bé van pintar i que tantes coses havia de resoldre, tenia diversos fons que es van creant allà per les autonomies. Un d'aquests fons era el que s'anomenava el fons de competitivitat. Era l'únic fons que afavoria els interessos de les comunitats o dels territoris productius, d'aquells que fan un esforç fiscal per sobre dels altres. Cas de Catalunya, claríssimament, no? Doncs fixi's, aquest és l'únic fons que en els pressupostos del 2011 no està votat. No està dotat, no hi ha ni un euro. I certament, si vostè va a la lletra petita de l'acord de finançament, doncs no tenen obligació de dotar-lo el 2011. Ens l'han de liquidar d'aquí dos anys, el 2013. Ja els tindrem aquests diners, però el 2013. Clar, això va ser un error, segurament, en la negociació de l'acord de finançament. Però fixi's una cosa, al final, aquests fons que ens afavoreixen, que són els únics que no hi ha, ningú aixeca el dit perquè hi siguin. Aquests com si no fossin importants.
Ha dit una obvietat, president, que és que, però ho ha dit vostè com a president de la Generalitat, i és que si això ho fes Esperanza Aguirre, l'aplaudirien, si això ho fes el president de la Junta d'Andalusia, ho ignorarien, però en canvi ho fa Catalunya i ja vénen els catalanes. No té la sensació que el cordó umbilical s'està trencant?
És possible que s'estigui debilitant, jo no li dic pas que no, és a dir, que quan hi ha major distància emocional, diem, entre tantes persones de la societat catalana...
I això té solució? Perquè hi ha gent que encara creu que hi ha possibilitats de que no hi hagi trencament, sinó que deixi d'haver-hi debilitat?
Sí, però...
I això ho pensa molta gent a Catalunya, eh? Però això realment hi ha alguna solució?
Però no ens plantegem ara si hi ha una solució pensant que la tindrem en el curt termini, perquè la història dels països va fent amb anys, no amb minuts, ni amb dies, no? I així és com la vida de les persones doncs dura, en el millor dels casos, unes dècades, i la vida de les empreses dura doncs també algunes dècades, i algunes molt excepcionals doncs passen dels 100 anys. La vida dels estats, fixi's, la vida dels estats acaba durant a vegades segles, però no mil·lennis. La vida de les nacions són mil·lennis. La vida de les nacions són mil·lennis, i Catalunya és una nació, i per tant nosaltres hem d'entendre que la nostra història ve de lluny i ha d'anar lluny, i amb això no podem tenir urgències que ens facin equivocar en temes importants. Què vull dir amb això? Que ja li trobarem la solució. Ara què tenim a Catalunya? Tenim una societat, home, sentimentalment dividida, i a més en blocs bastant iguals. una part important de la societat catalana que entén que el fet de la pertinença a Espanya no té futur, i és una part significativa de la societat catalana, però també n'hi ha una altra de part significativa catalana, molt important, que creu que els lligams amb Espanya s'han de mantenir.
A quin bloc està vostè?
Home, jo estic, com se sap, doncs més a prop d'aquells que pensen que Catalunya pot tenir vida pròpia. Jo no m'espanta gens una Catalunya en ple autogovern, no m'espanta gens, no? També sé una altra cosa, també sé que de tota manera, fins i tot en el cas de que Catalunya arribés a la seva plenitud com a país i com a nació, això no podria suposar un trencament amb Espanya, ni un allunyament total amb Espanya. Això és, plantejar això sí, és no entendre les coses, perquè s'han d'entendre diverses coses que són la realitat i que l'hem d'acceptar tal com és, no? I que a més té una part positiva. Una part importantíssima del teixit productiu i econòmic català està imbricat a la resta d'Espanya. I això és com és. Però segon, tant o més important, és que hi ha com a mínim el 50% de la societat catalana que té lligams sentimentals amb la resta d'Espanya. I sap per què? Perquè és que els seus morts els tenen enterrats en els cementiris d'aquells, dels altres territoris espanyols. I quan tu tens els teus morts enterrats en determinats cementiris, tens arrels en allà, tens lligams sentimentals.
Però quan vas allà, a aquestes arrels, a buscar aquestes arrels i tornes cap allà, hi ha molta gent que comença a distanciar-se precisament de la que li diuen la gent de la seva terra.
És possible, però fixi's, jo he fet moltes vegades el test a Catalunya. Si vostè, amb persones que venien del món de la immigració espanyola, no?, dels anys 40 i dels anys 50 i dels anys 60, si vostè els hi planteja que Catalunya ha d'arribar a un acord amb Madrid per gestionar els nostres recursos econòmics, els nostres impostos, allò que els bascos en diuen el concert econòmic, els navarresos el convenio, jo en dic el pacte fiscal, si vostè els hi planteja això, com que ells van en els seus pobles d'origen algunes vegades i veuen el que està passant allà i després veuen el que està passant a Catalunya, s'hi apunten ràpidament. Per tant, no són gent refractària que Catalunya tingui molt més autogovern i fins i tot molta més sobirania, en aquest cas fiscal, que és una de les més importants de totes. Ara, si vostè els hi planteja dir, escolti'm, el que hem de fer és simplement tallar els lligams, hem de tallar les arrels, no? Si vostè els hi planteja així, home, els està plantejant una cosa que ells no poden assumir, això s'ha d'entendre.
20 minuts per les 10, una pregunta dels nostres tòlics. Albert Montagut, aviam.
President, bon dia. Abans hem comentat que tant ahir a la roda de premsa com ara jo el veig com una mica cansat, i algú ha comentat, és bo que el president de la Generalitat estigui cansat, en el sentit de que s'està treballant en moltes coses. No sé si està cansat o no, jo el veig una mica cansat aquest dematí i ahir a televisió també. Anem a aquella reunió vis-a-vis amb el president Zapatero. S'ha parlat de relacions emocionals, s'ha parlat de sentiments, vostè ha dit que va ser un retrobament després de les coses que havien passat, ha dit vostè, les coses que havien passat, bàsicament, per simplificar, és que vostè havia dit moltes vegades que el president del govern no era una persona creïble, a vegades fins i tot havia utilitzat paraules més gruixudes. Ahir el president Zapatero es va mostrar claríssimament amable com vostè va arribar. Vostè es va... ho ha dit aquí, normal, distant, molt prudent. Quan van estar sols, expliqui'ns algun detall del restabliment d'aquest retrobament, algun detall, si ell li va retreure que vostè li havia dit que era mentider, expliqui'ns algun detall, van prendre un cafè, expliqui'ns algun detall una mica més enllà del tema polític, perquè el que està claríssim és que al marge dels temes fiscals, al marge dels temes polítics, Catalunya i Espanya, els polítics espanyols i catalans, els dos presidents, s'han de retrobar amb el tema emocional, amb el tema de relacions humanes. Expliqui'ns algun detall.
Miri, cafè no n'hi va bé, entre altres coses, perquè jo no em prenc. I com que ell ho deu més o menys recordar, doncs ja no me'l va ni oferir. Però no passa res, perquè jo li hauria dit que no prenc cafè i ja vaig prou excitat per la vida i no em falta estimulants. Un got d'aigua sí. Un got d'aigua ens el vam prendre i jo me'l vaig acabar i ell no. Si vostè vol un detall curiós de la reunió, doncs va ser aquest. I fora d'això, pensi una cosa. El president Zapatero i jo, en aquests últims anys, hi ha hagut moments en què ja ens hem dit tot el que ens havíem de dir. Tot el que ens havíem de dir, i ja ens ho hem dit. Tot les opinions i les valoracions de coses que han passat, ja les hem fetes. Per tant, aquesta és una motxilla que jo ja no la porto a sobre. Així de clar, no? Ara, jo el que no puc oblidar és la meva experiència personal. Jo no la puc oblidar, perquè de les experiències de la vida se n'aprèn. I si jo aquesta experiència personal que he viscut, doncs simplement me n'oblidés del tot, doncs ara podria tornar a caure en algun tipus de parany o en algun tipus d'error. Per tant, jo el que procuro és separar la relació personal de la relació institucional. Jo fins ara no havia anat mai a veure el president del govern espanyol com a president de Catalunya, aquest cop ho he fet. Tinc aquesta condició, i per mi és la condició més important de totes, més enllà de la relació personal, i actuo amb prudència i amb cautela i a veure-les venir.
És una relació de tu a tu?
Absolutament.
Sí, Salamartín.
A veure, hola, president. Dues preguntes relacionades amb dos temes econòmics que heu mencionat abans. Un, estic totalment d'acord amb que la clau de la recuperació és la petita i mitjana empresa. A tots els països del món, tots els països del món, qui crea llocs de treball són els petits que es converteixen en mitjans. No són les noves empreses, perquè les empreses noves, tantes n'hi ha que es creen com es destrueixen, aquests no creen lloc de treball, i no són les grans. Són els que el Google, quan passa de ser dos xavalets a ser 10.000, així és com es creen els llocs de treball. El que passa és que s'ha d'anar amb molta cura de que això no vulgui dir proteccionisme de la petita empresa, protegir-la de la gran empresa, que és molt sovint el que acaba passant quan volem fer polítiques de protecció. I jo més aviat abogaria per coses que sí que es poden fer des d'aquí, com és regulacions excessives que perjudiquen a la petita empresa. Si mires, per exemple, la quantitat de dies que una empresa tarda a posar una antena de telefonia mòbil, i calcules a cada ciutat d'Espanya, la que tarda més dies de tot Espanya és Valladolid, per no sé quin tema van tenir de càncer d'una escola i no sé què, però la segona és Barcelona. I això és una cosa que és culpa nostra i que fem nosaltres, i que això, aquest tipus de regulació absurda que perjudica, i estem al mig d'una revolució tecnològica que requereix més antenes de telefonia mòbil, i en canvi nosaltres mateixos ens estem posant. Llavors, quin tipus de regulació, quin tipus d'idees hi ha? No que ens hagin de donar ells en la decisió, nosaltres mateixos com podem fer, quin tipus de coses podem fer per fomentar aquestes petites i mitjanes empreses que creixin i es converteixin en més mitjanes i més grans.
A veure, jo quan li deia això al president Zapatero li vaig utilitzar una paraula que era flexibilitat. Li vaig dir, els vots de Convergència i Unió estan al vostre costat a Madrid, perquè ja n'havien parlat moltes vegades amb en Duran i han presentat un munt d'iniciatives en aquest sentit, estan al vostre costat si vosaltres aneu cap a un marc flexible perquè la petita i mitjana empresa es pugui desenvolupar. I això ho afecta tot. Afecta el tema fiscal, afecta el tema laboral, afecta el tema regulatori, etc, etc. En allò que depèn de nosaltres, a Catalunya, sense haver de passar per Madrid i sense haver d'anar a veure el president del govern espanyol, jo tinc dit en el nostre govern exactament el mateix. Jo els hi tinc dits que el que hem de fer és el que hem de fer és allò que en dic l'agilitat de l'administració, les tres A's, no? Austeritat, aprimament i agilitat. I agilitat què vol dir? Agilitat vol dir menys normes, més ben fetes i més fàcils de complir. Perquè ens trobem amb que hi ha més normes de les necessàries, no sempre estan ben fetes, acaben sent difícils d'entendre, i no sempre són fàcils de complir. I si vostè fa una norma, o en fa moltes, que no està prou ben feta i que a més no és fàcil de complir, què passa? Doncs que la gent no la compleix. I com que les administracions tampoc tenen capacitat per regular-ho tot i sobretot per arribar a tothom, per veure si es compleix o no, doncs al final allà hi han aquelles situacions binàries, no? Hi ha els que compleixen i els que passen de les normes. I així és on poc o molt estem en aquest moment, no? I jo crec que hem d'anar per aquí. Per tant, la paraula, per mi, la paraula és flexibilitat.
Segona, sí,
la segona pregunta era sobre el dèficit del govern espanyol, que tot, sí, és veritat quan el govern diu que no és tan grande, és por debajo de la media, la deuda espanyola està por debajo de la media i tal, tot això és veritat, però llavors per què els mercats ataquen la deuda espanyola, etc, quan figura que van bé? La raó única i exclusivament és que els mercats no confien que com el govern resoldrà el tema del forat de veritat, que és el dels bancs i les caixes. És a dir, acabarà el govern rescatant bancs i caixes com ha passat a Irlanda, que al final ha sigut la caiguda d'Irlanda, ha vingut per aquí, o no? I en aquest sentit el govern va fer aquest projecte de llei en el qual s'obligava a privatitzar, a convertir-se en bancs, però va dir, i els que no ho aconsegueixin, el govern posarà els calés, el govern acabarà comprant, diguem, posarà els calés i llavors passaran a ser nacionals. I això tindrà conseqüències greus. Primera, perquè no soluciona el problema del dèficit, és a dir, que crea una incertesa, és a dir, quan primer van dir que es gastarien 20.000 milions, ara aquest cap de setmana sortia un estudi que seran 150.000 milions, 15% del PIB, i ja veurem com acaba, si acaba sent 30% del PIB o 36% del PIB, com va passar a Irlanda, se'n va tota la merda. I llavors la pregunta és com es veu des de la Generalitat, donat que algunes de les caixes que estan en perill són d'aquí.
Ara, vostè, que és més expert que jo i que tots nosaltres en aquest tema, no creu que des del punt de vista del que passa fora del nostre país i fins i tot de l'Estat s'està exagerant una mica la nota respecte a les entitats financeres espanyoles versus a les dels altres països? Perquè jo tinc la sensació que en aquests darrers mesos precisament hi ha hagut una concentració a nivell financer dintre d'Espanya important. Per exemple, s'ha passat de 45 caixes a 17. Això s'ha fet en 6 mesos. És molt poc temps per fer una feina com aquesta, no? També hi ha una altra cosa. Es diu, les caixes tenen actius, tenen inversions en el món immobiliari tan importants que això condiciona el seu futur. En algun cas deu ser veritat, en d'altres evidentment no. Però també és veritat una altra cosa. Aquests actius immobiliaris, aquests solars, aquestes edificis en construcció, aquests pisos fets, avui es valoren per pràcticament res. Però això no vol dir que d'aquí 3 anys, quan es vagi acabant aquest estoc, això no torni a agafar un cert valor. Jo espero que no agafi el valor dels anys 2005 i 2006 i 2007, perquè allò era una bogeria. Però un cert valor de mercat ho tornarà a agafar. Per tant, els balanços d'aquestes entitats, d'aquestes caixes, en aquell moment milloraran. Què vull dir amb això? El que vull dir és que s'ha de ser exigent, i crec que se'ns ha d'exigir que les coses es facin bé, però sense caure en la histèria. I ara ens podria passar una cosa, ens podria passar que en tot aquest tema de les caixes d'estalvi i dels bancs espanyols i tot això ens facin sobreactuar com a conseqüència de que des de fora se'ns exigeixen coses que no s'exigeixen en els altres. I això crec que també val la pena tenir en compte, entre altres coses, perquè esclar, les caixes d'estalvi, que tampoc ho han fet tan malament en el nostre país durant dècades i dècades i dècades, tenen una cosa important que és el dividend social. Una caixa, quan guanya diners, no reparteix dividend d'un als accionistes perquè no hi ha accionistes, però en canvi té una obra social que afecta a gent i a gent molt sensible de la nostra societat. Carregar-se això és carregar-se un bé social del país.
Això ho ha fet el govern, no? El govern ja ha dit...
Bueno, el govern ha dit de... Bueno, però fixi's, el govern, tal com jo ho he entès i tal com jo ho he interpretat, el govern ha dit que hi hagi... que les caixes es transformin en bancs, però el que no ha dit és que les caixes havien de desaparèixer. Fixi's el cas de la Caixa de Pensions. La Caixa de Pensions ha creat un banc, ha traspassat tot el seu negoci bancari i financer en aquest banc, però el 82% d'aquest banc pertany a la Caixa. Per tant, la Caixa segueix existint, cobrarà el dividendo d'aquest banc, si aquest banc guanya diners, del CaixaBank, i aquest dividendo l'ha d'aplicar per llei a l'obra social, que vol dir que molta gent gran, molta gent discapacitada, el món de la cultura, etc., en tindrà un benefici de tot això. Aquest bé social que representa tot plegat, crec que no l'hem de perdre perquè ara s'han posat en allà superexigents amb nosaltres i nosaltres perdem el nord i de bòlit anem a desmuntar-ho tot. Jo simplement estic demanant en aquest sentit fer els deures però un punt de prudència.
Això l'obra social seguirà i jo no tinc cap problema. El problema és que l'1 de setembre el govern ha promès
que entraran al capital dels
bancs. Sí. Bancs, que totes les caixes que no tinguin un rati de capitalització del 8% o 10, segurament a les caixes serà 10, el govern posarà la diferència.
Sí, sí.
I la pregunta és, en aquests moments que el govern no té calés, d'on traurà els calés? Això és el que pot fer, patar.
Doncs esclar, doncs aquests calés que vostè diu, esclar, jo també els hi vaig dir al president Zapatero quan vam parlar de les caixes, no? Vaig dir, escolteu, vosaltres aquests diners no els teniu per posar allà, per tant, us heu d'endeutar. Era un dels arguments que jo feia servir perquè també a nosaltres se'ns alliberessin els límits de l'endeutament que se'ns havien posat de manera tan tremendament exigent. Dic, l'estat espanyol ara s'endeutarà per poder cobrir el tema del sector financer. Correcte. Doncs home, si s'endeuta l'estat, nosaltres, que també formem part de l'Estat, també tenim dret a poder pagar i també tenim dret a endeutar-nos fins als límits que estiguin autoritzats. No ens hem de passar d'aquí, però també tenim dret a poder-ho fer.
Espera,
Sí, president, portem 30 anys veient el president de la Generalitat anant a la Moncloa amb la política del peix al cove, amb la política que sigui, a demanar diners, rescatar el que és nostre, a queixar-se del dèficit fiscal, doncs que portem molts anys i diversos presidents demanant el mateix. I a la contra ens diuen que, malgrat el nostre brillant full de serveis, som dolents o sacamos tajada, etcètera, etcètera. Va parlar amb el president Zapatero del nou pacte fiscal? Creu que és massa aviat parlar amb ell? Diu que hi haurà més trobades. Espera les legislatives per poder parlar del pacte fiscal?
Exactament. Jo li vaig simplement apuntar que això aniria per aquí, però jo mateix li vaig dir, mira, jo no t'ho plantejo ara. Jo no t'ho plantejo. Perquè ara estem al final d'un camí. Vosaltres, doncs, us queda un any i tres mesos, després venen eleccions. Jo no sé què passaran aquestes eleccions espanyoles d'aquí un any i tres mesos, però és evident que amb un govern com l'actual, govern espanyol, que està sotmès a la pressió que està, que ha de fer els deures que ha de fer, que té una debilitat gran en molts sentits, si ara se li planteja un tema de l'envergadura del pacte fiscal català, segur que no en traurem res. No hi ha musculatura política avui a Madrid suficient per poder fer una negociació seriosa sobre això, amb totes les dificultats que això comporta i totes les conseqüències que això té. Aleshores, jo crec que nosaltres ens hem de preparar durant aquest 2011 per posar les bases del que vol dir aquest pacte fiscal. Ho hem de fer amb el màxim de forces polítiques catalanes i amb el màxim d'acompanyament de la societat civil catalana, i a partir d'aquí aprofitar les properes eleccions legislatives, perquè en el moment de més força que té una formació política, que és el moment de la investidura d'un president, en aquell moment nosaltres ho hem de posar sobre la taula. És quan es definirà la política nostra pels propers anys. I en aquell moment ho hem de posar sobre la taula. Guanyi qui guanyi. Que se'ns necessita, condició sine qua non per qualsevol suport. Que no se'ns necessita, ho posarem igual sobre la taula, perquè la raó de Catalunya ha de ser independent de les majories i conjuntures polítiques que hi hagi a la resta d'Espanya, sabent que si se'ns necessita tenim més possibilitats d'èxit i si no se'ns necessita en tindrem menys.
President, una de les poques coses concretes que es coneixen de la reunió d'ahir és l'autorització per l'endeutament entre 2.000 i 2.500 milions. Però li volia fer una pregunta bastant concreta. Quan ho farà la Generalitat? Com ho farà la Generalitat i a quan ho farà la Generalitat? Sobretot, ja sé que això depèn del preu del mercat, però una de les queixes de Convergència i Unió a l'oposició amb l'anterior endeutament va ser aquest 3% de comissió que va acabar quedant pels bancs i institucions financeres.
Miri, primer, ahir no varen tenir l'autorització administrativa. Ahir el president Zapatero ens va dir que això es podria fer abans de que s'aprovés el pla d'estabilitat que Catalunya ha presentat a Madrid per sanejar les finances públiques catalanes. Per tant, des de les paraules d'ahir fins a l'autorització real, no sé quants dies o setmanes passaran, no ho sé, però això dependrà ja del Ministeri d'Economia, no? A partir del moment en què tinguem l'autorització, nosaltres doncs, muntarem les operacions d'endeutament el més ràpidament possible, perquè necessitem tresoreria, necessitem poder pagar els nostres proveïdors, en el personal de la Generalitat, etcètera, etcètera, no? I a quin preu ho farem? Jo ara no li puc contestar perquè no estem en aquest punt. Segurament en aquest punt hi estarem d'aquí un mes o d'aquí un mes i mig, i vostè sap que en aquest moment un mes i mig en el món financer canvia les coses radicalment, no? Què espero? Si podem fer les coses amb tranquil·litat, si les podem fer amb tranquil·litat i sense ofegaments, que quan estàs ofegat llavors les condicions les posen els altres, si les podem fer amb serenitat i amb tranquil·litat, aleshores jo espero que podrem pagar preus més raonables que els que es van pagar en alguna altra ocasió, sobretot per les vies de les comissions de col·locació i d'assegurança d'aquest tipus d'emissions. Si aquesta és la pregunta que vostè feia, que crec que era aquesta. Espero, Però això també dependrà un moment de les urgències que en aquell moment tinguem des d'un punt de vista financer.
Acabaré de seguida, president, perquè falten 4 minuts per arribar a les 10 i em vull fer un parell de més de preguntes. Ara que parlant, ha sigut un matí, parlant molt d'economia, curt i ras, la Generalitat té problemes per pagar les nòmines?
A veure, la Generalitat no ha de tenir problemes per pagar les nòmines, no els ha de tenir, per tant, doncs, les nòmines les pagarem. Les nòmines les pagarem. Ara, la Generalitat té dificultats importants de tresoreria a hores d'ara. Les té. Jo vaig accedir en aquesta responsabilitat i vaig dir que jo explicaria la veritat.
La frase és contundent, tan contundent com per dir, escolti'm, fins quan?
No, és que jo ho vaig dir a Madrid i fa moltes setmanes que estem advertint a Madrid de que no juguem amb foc. No juguem amb foc perquè les capacitats de tresoreria de la Generalitat són les que són, la situació és la que és, jo no vull culpar ningú de tot això, però és la que és. Sí que vull explicar la realitat sense causar alarmismes, perquè ja li trobarem les solucions els hi trobarem, però perquè es trobin les solucions hi ha d'haver una voluntat mútua de col·laboració institucional entre els governs. I no podem amagar la realitat, les dificultats hi són. Ara, les solucions vindran.
Val, és a dir, que estigui tothom tranquil a la Generalitat, que es pagaran
sí,
les nòmines.
Les nòmines es pagaran, i vaja, farem tot el que calgui perquè les coses funcionin correctament i per trobar aquestes solucions. Ahir va haver un primer pas clarament en aquest sentit d'estabilitzar la situació financera de la Generalitat. Però pensi que, esclar, no vull que ningú s'espanti, perquè ara quan donaré aquesta xifra, doncs són xifres que al final el comú de la gent es perd i jo mateix m'acabo perdent també segons com, no? Però la Generalitat necessita aquest any 2011, necessita anar als mercats financers a obtenir 11.000 milions d'euros. 11.000 milions d'euros són, pels que encara recordem la pesseta, són gairebé 2 bilions de les antigues pessetes. Nosaltres hem d'anar als mercats a obtenir això, en un moment en què els mercats estan pràcticament tancats o que quan hi va són tremendament cars. I aquest és el nostre repte. Perquè nosaltres puguem fer això amb tranquil·litat, necessitem confiança. Què fem nosaltres? Agafem el pressupost i diem, reduirem un 10% el pressupost. Que això, li dic que a mi no és que em faci una gran il·lusió, perquè jo sé que amb això condicionarem programes que estaven funcionant. I haurem de demanar esforços i col·laboració i sacrificis a molta gent diferent. Però és que no tenim més remei. Si la gent s'ha apretat el cinturó i ha reduït les seves despeses a casa, a les empreses, a les entitats, a tot arreu, les administracions hem de fer el mateix.
S'han trobat molt pitjor la Generalitat de com s'imaginaven, però molt?
Miri, prefereixo no entrar-hi, sap? Perquè és que arriba un moment en què jo estic explicant la situació tal com és, crec que això la gent ho pot entendre, la gent és més llesta del que algunes vegades es pensa i per tant poc o molt ja s'intueix que aquestes dificultats que jo li explico la gent ja sap que hi són, no? Ara jo el que he de procurar és trobar solucions. Ahir a Madrid doncs hi va haver solucions parcials.
Sí, però què ha passat per arribar a aquest punt? És a dir, ha estat un govern de mà foradada o de...
A veure, tornem, expliquem-ho, jo no vull jutjar l'anterior govern en aquest sentit perquè ja està fet, vull dir, ja el que tenim a sobre doncs ja és una realitat, no? Ara, també deixi'm dir-li una cosa, i ara no vull que ningú pugui pensar que agafo una posició d'allò que se'n diu victimista, no? Però la realitat també és la que és. Si hem d'explicar tota la veritat, expliquem-la tota. Les dificultats actuals econòmiques i financeres que té Catalunya no les tindria si els esquemes de transferències de diners a dintre d'Espanya fossin diferents dels que són. Perquè Catalunya és prou productiva i prou rica ella mateixa, amb el seu propi esforç, com per resoldre els problemes que tenim a sobre la taula en aquest moment des d'un punt de vista financer. Aquesta és la realitat. El que passa és que com que fa anys i panys que de tot el que produeix Catalunya un part molt important se'n va fora i no torna, això ens provoca una sèrie de problemes financers importants. Ei, això no vol dir que des de Catalunya es facin les coses bé sempre. També nosaltres ens equivoquem i també hi ha coses que les podríem millorar. Abans el senyor Sala Martín n'assenyalava una que és molt clara, no? Ara, dit això i reconeguts els nostres errors i les nostres mancances i les nostres debilitats, dit tot això, hi ha un problema objectiu, que és que Catalunya, si tingués els recursos que genera, si els tingués tots, de tot això que parlem ara, no en parlaríem en els termes que n'estem parlant.
Dues preguntes molt breus i acabo. La primera, sobre això, deixem parlar del xocolata al lloro, que és que el president de la Generalitat viatgi en classe turista amb un avió, avui hem vist que ahir ho va tornar a fer, que fins i tot explicava que La Vanguardia, que havia anat a un restaurant d'aquests de menú d'11 euros amb acompanyat del Jordi Casas...
Això és l'anècdota, home, teníem...
No, d'acord, la pregunta, però la realitat és la que és. És a dir, llavors, ahir Oriol Pujol deia a l'Àgora de TV3 que això era una manera de sobreactuar perquè el president de la Generalitat...
Deixi'm que li expliqui, perquè això ha estat comentat, sé que en la seva pròpia emissora i que fins i tot vostès van fer una enquesta
sí,
i que la majoria
veritat,
de la gent deia
que, el president
que jo havia d'anar en primera, que jo havia d'anar en business, no? Sí, tenen raó, a mi em correspon anar en primera. Soc el president del país, em correspon anar en primera. És així. Si on és en primera o en business, ningú segurament doncs, se'n faria creus, perquè tot, gairebé tots els altres presidents de països, etc, doncs ho fan. No? Ara, jo per què vull actuar així? Miri, jo vull actuar així i ho seguiré fent. Ja deixarà de ser notícia que jo vaig amb turista perquè ja aniré sempre. En tots els vols de menys de 3 hores de duració, jo aniré amb turista durant tot el mandat. Durant els 4 anys. Per tant, no cal que sigui més notícia, no? Ho faré d'aquesta manera. I no només ho faré jo, sinó que ho faran tots els membres del govern. En els vols de menys de 3 hores, que una persona doncs, pot treballar en l'avió tranquil·lament sense un cansament gran, no? doncs tothom amb turista. Però sap per què? No per populisme, no perquè a lo millor ens correspondria una altra cosa, és que nosaltres hem de reduir el nostre pressupost. I quan reduïm el nostre pressupost i demanem a la gent que s'esforci i que treballi més i que s'apretin el cinturó i que la gent que rebia determinats programes en rebrà una mica menys, quan fem tot això que vindrà durant aquest any 2011 i algun any següent, nosaltres també hem de fer alguna cosa per donar un missatge clar de que tothom ha entès la situació i de que tothom hi posa de la seva part. I què pot fer el president d'un govern? Doncs comportar-se de manera austera perquè sap que haurà de demanar tota una sèrie de sacrificis a la gent. A mi què em costa anar amb turista? No em costa res. Una mica més d'incomoditat? Sí, però no passa res.
Però no és un pèl ridícul que el president d'un país viatgi amb turista?
No, home, no passa res, no és ridícul. Escolti'm, amb turista hi viatja el 90% de la gent.
Sí, home, però no...
Doncs ja està, i el president de la Generalitat, en un moment en què els imatges són molt importants, doncs ha de donar l'exemple de que ha entès el que està passant, i dintre d'aquest entès el que està passant, sense renunciar a la dignitat de la institució, òbviament, doncs el que fa és... i sense renunciar a la seguretat personal, que tampoc hi pot renunciar, doncs el que fa és donar un missatge clar a la gent dient, escolteu, a mi em correspon una altra cosa pel que represento en aquest moment, però jo vull donar exemple de que aquí tothom, començant pel president, ha de fer signes d'austeritat clara.
Però diré
una altra cosa, Hi ha presidents de companyies importants, jo en conec uns quants que m'ho han comentat, i executius de companyies importants que estaven sempre acostumats a anar en business i en primera. I quan han hagut d'aplicar reduccions de costos importants en les seves empreses, aquests que estaven acostumats a guanyar, a anar en primera, van amb turista. M'entén? I sap per què ho fan? Doncs perquè han de reduir els costos de les seves empreses. I com que han de reduir els seus costos de les seves empreses i han d'empipar molta gent com aquesta conseqüència d'aquesta reducció de costos, diuen, escolta, mira, veus, jo començo donant l'exemple i predicant.
Molt bé, l'última.
I si no s'entén del tot, permeti'm una cosa, una petita llicència. Jo ho seguiré fent.
No, no, d'acord, d'acord, escolti'm. Què dius, Sala?
Lo del menú.
A del menú d'11 euros.
No, el menú ja li dic que va ser una anècdota. Teníem 3 quarts d'hora per dinar, jo vaig arribar a les 3 i escaig a Madrid, a les 5 i poc havia d'estar a la Moncloa. No, però vaja, escolti'm, no passa res, per 11 euros es pot menjar perfectament. Em vaig menjar un pollastre amb patates que estava molt bo i no va passar res, i vaig aguantar tot el dia.
Escolti'm,
potser sí.
Acabo, i ara sí que és l'últim. Hem parlat d'una conversa que vostè vam tenir ahir amb José Luis Rodríguez Zapatero, però una setmana abans havia anat a veure el rei d'Espanya.
Sí.
Què li va dir al marge de la cortesia del viatge a Madrid? Què li va dir vostè al rei d'Espanya? Van estar parlant de les relacions precisament entre Catalunya
sí,
i Espanya?
Sí, en vam parlar i en vam parlar molt. Bueno, jo li vaig dir que, esclar, sabent que ell és un cap d'estat però que no té capacitat executiva i per tant no pot prendre decisions operatives, jo li vaig dir al final de la trobada, home, que ajudés tot el que pogués, que jo crec que això sí que ho pot fer, que ajudés a tot el que pogués a que quan venen períodes electorals, com ara vindran, que Catalunya no sigui sistemàticament utilitzada com a moneda de canvi de la batalla i de l'erosió electoral entre els partits espanyols.
I la resposta?
No li puc dir. Jo, és el que jo li explico el que jo li vaig plantejar.
Ho va entendre almenys?
Tampoc ho sé. Jo li dic el que jo li vaig plantejar amb ell. A partir d'aquí...
Molt bé. Són les 10 i 5 minuts del matí, acabem aquí. Per cert, que diu que el director del Servei Meteorològic de Catalunya, David Rodríguez Albert, considera que amb la decisió irresponsable del nou executiu català de modificar el límit dels 80, el govern està patint les contradiccions d'una promesa electoral sense cap fonament. Director del Servei Meteorològic de Catalunya. Dic això perquè, en fi, acabem de saber-ho ara.
És el director que va posar el tripartit, suposo, no?
Sí, és
que encara hi és. Perquè vol dir que és l'opinió del que hi havia fins ara.
Que encara hi és, per cert. President Mas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que hi hagi molta sort. Moltes gràcies. Que vagi bé. Són les 10 i 6 minuts.
El perquè de tot plegat.